Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots benvinguts a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, al programa Persona i Vida, patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Salutacions cordials. Al control tècnic ens acompanya Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrión. I avui parlarem amb la doctora Cristina Canet, especialista en dietètica i nutrició. Parlarem de l'obesitat infantil, de les causes del sobrepès i de l'obesitat, també de les conseqüències i com s'ha d'acabar amb el problema. La doctora ens donarà força consells. Però, com sempre, comencem donant-vos el correu electrònic del programa per si ens voleu fer arribar algun suggeriment, alguna proposta o alguna pregunta i repassem les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies. Som-hi.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.
Més del 70% dels nens ofegats entre l'any 2009 i el 2010 no sabien nedar ni utilitzaven tampoc flotador, segons ha mostrat un equip de professionals de l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, després d'estudiar la incidència dels ofegaments als serveis d'urgències pediàtriques de 21 hospitals de tot l'estat espanyol. Així, entre els mesos de juny i setembre del 2009 i el 2010, els centres participants van atendre un total de 53 menors amb símptomes d'ofegament. El 64% eren infants menors de 6 anys, el 72% no sabien nedar i el 97% no portaven flotador en el moment de l'accident. Pel que fa a la prevenció d'aquestes situacions, els experts han confirmat que una vigilància eficaç podria haver evitat el 90% de les morts. No obstant, encara que les classes de natació es van associar amb un 88% de reducció del risc entre 1 i 4 anys, aquesta estratègia, segons diuen els especialistes, no ha de reemplaçar la vigilància, l'adequat tancament de piscines i també els sistemes de flotació. I el Mulla't per l'esclerosi múltiple, que aquest any celebra el 20è aniversari, tindrà lloc aquest diumenge 14 de juliol. Aquest any el Mulla't estrena mascota en Xop, una gota d'aigua d'estil gaudinià, mascota dels Mundials de Natació que se celebren a Barcelona aquest estiu. Al llarg d'aquests 20 anys, el Mulla't s'ha consolidat com el segon acte solidari més important de Catalunya, darrere de la Marató de TV3. Es calcula que aquest any 630 piscines participaran aquest diumenge, dia 14, en aquesta activitat que consisteix en capbussar-se a la piscina, en la que és un acte simbòlic de lluita contra l'esclerosi múltiple. El Mulla té una doble finalitat. D'una banda, pretén conscienciar la societat respecte a la malaltia i de l'altra, és la principal campanya de captació de fons de la Fundació Esclerosi Múltiple. Gràcies a campanyes com el Mulla, la Fundació pot oferir serveis de neurorehabilitació en hospitals de dia i també serveis d'inserció i orientació laboral a persones amb esclerosi múltiple. Com es pot col·laborar? Molt senzill. Doncs ens podem apuntar i fer-nos voluntaris del Mulla't i ajudar a organitzar aquesta activitat, atès que el Mulla't se celebra, com dèiem, a més de 600 piscines i necessiten molts voluntaris. Les persones voluntàries animen que tothom es mulli per aquesta causa i també posen a la venda el material de marxandatge del Mulla't. Poden comprar material del marxandatge el mateix dia 14 de juliol i es poden fer donatius entrant al web www.migranodearena.org.
Persona i Vida, amb Gerard Carrión.
I com us dèiem a l'inici del programa, avui parlarem d'obesitat infantil. S'ha d'adaptar la dieta a l'edat del nen a través d'un professional en la matèria. Cal tenir en compte que l'exercici físic ha de ser diari, regular i també de tipus aeròbic, i el pacient s'ha d'acostumar a incorporar-lo a la seva vida com a part de l'activitat diària. Cal que els pares limitin tot el possible el temps dels fills davant del televisor, de l'ordinador, dels videojocs i d'altres activitats sedentàries, i cal motivar-los sempre i acostumar-los a la pràctica de l'exercici físic. La dieta del nen obès ha de ser equilibrada en principis immediats. L'aportació proteica ha de ser l'adequada per mantenir el desenvolupament muscular, moderar la ingesta d'hidrats de carboni i limitar força els greixos amb l'eliminació d'aliments de risc en colesterol i àcids grassos saturats. I per parlar de tot plegat, com us anunciàvem a l'inici del programa, ens acompanya la doctora Cristina Canet. Ella és especialista en dietètica i nutrició, treballa al Policlínic de Sant Cugat i és membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Doctora Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Gerard. Què tal?
Molt bé, benvinguda de nou al programa.
Sí,
un plaer que ens acompanyis.
Gràcies.
Parlem una mica de tot plegat, de les causes del sobrepès. També donarem unes pautes i unes recomanacions.
Sí. Anirem seguint tot el procés i començarem a parlar una miqueta del que és l'obesitat infantil i després passarem a les causes.
Es pot dir que Europa ha canviat en els últims 20 anys de forma alarmant?
Doncs sí. Ens ha vingut com una onada molt forta de totes les costums americanes i realment se sap que hi ha 9 milions de nens amb sobrepès als Estats Units en aquest moment i creixent aquesta xifra. Per tant, és una xifra molt alarmant que no ens convé gens que ens arribi aquí a Espanya, tot i que està espitxant amb molta força. Aquí, en els últims darrers 20 anys, doncs, hem vist que havia crescut l'obesitat infantil d'un 5 a un 16% de nens obesos, entre l'edat, entre la franja dels 6 als 12 anys. I, és clar, només 20 anys i fer aquest canvi de percentatge és molt elevat. Està clar que, com que vivim en un món tan global, ens arriben totes les coses, les costums que tenen cada país, i això pues, ens perjudica...
La influència dels Estats Units, per exemple.
Per exemple, i dels països europeus del nord, que mengen també molt més dens que nosaltres. Jo diria que tindríem que aprendre a menjar una altra vegada, de forma més correcta, tindríem que esforçar-nos una miqueta, i pensar també en una mica d'austeritat alimentària, com en austeritat en moltes altres coses, que últimament està una mica de moda, per dir-ho així. Però l'austeritat alimentària és convenient, perquè mengem una mica massa. Aleshores, els pares, en aquest aspecte, doncs, poden fer molt pels seus fills. Tenen que esforçar-se una miqueta en donar-los una educació coherent perquè creixin més sans. No podem pas deixar-los que mengin doncs, segons el que veuen els anuncis de la tele i els cinemes i totes aquestes coses, perquè, és clar, a poquet doncs, es van engreixant i van menjant de forma estranya i dificultosa.
I seguir també un ordre, que no hi hagi un desgavell amb el menjar, que a vegades es menja tota hora.
Exacte. Tenir també un horari, que això pels nens és molt important. Hem de pensar que un nen que menja bé és un adult que menjarà bé i que, per tant, estarà sa. I això és una cosa a tenir molt en compte. Les preferències alimentàries, que les anem adquirint des dels 2 o 3 anys que comencem a tenir ja un paladar una mica formadet, doncs les anem adquirint fins a l'adolescència. I a l'adolescència ja doncs, hi ha com un esclat de textures, de sabors, i hem d'aprendre a menjar de tot. O sigui, els típics nens doncs, que no mengen peix perquè el sabor no els agrada, o les verdures.
Això ens ho explicava el doctor Paulino Castells, que ens va venir a visitar fa unes setmanes,
que
i
deia
que a vegades ho camuflen amb un rebossat, el peix...
Sí, exacte, o les verdures amb molta salsa de tomàquet i molts condiments. Doncs jo penso que és un error, perquè l'educació, si comença des de ben petitets i els anem donant verdureta aixafada i tal, doncs els nens menjaran correctes. I aquest nen serà un adolescent que menjarà correcte, i quan serà gran no tan sols menjarà correcte ell, sinó la seva família també. És un procés educacional que no podem pas badar. Els pares hem de ser molt conscients d'això. Pensa, Gerard, que la majoria dels nens menors de 6 anys presenten una baixa ingesta de fruites, verdures, llegums i cereals en aquest moment. I un elevat consum de proteïnes, tipus carns vermelles, làctics, i molts sucres, moltes bolleria industrial i coses precintades. Això és un factor determinant per al sobrepès i l'obesitat, que és una mica esgarrifós. Tenim que posar-hi final.
La carn s'ha de vigilar també, i un cop, dos cops a la setmana només.
De carn.
De carn.
Sí, no, més d'un cop o dos.
Carn vermella.
Carn vermella, no, dos o tres vegades a la setmana en poden menjar.
Sense abusar.
Sense abusar, i tampoc uns grans filets. O sigui, tot en mesura és correcte. Depèn, hi ha nens i nens, o sigui, hi ha nens que són més fideuets i més primers, i en canvi hi ha nens que són una mica més massissos, i lògicament se'ls té que donar una miqueta més de proteïna. Però mai un abús. Perquè, és clar, aleshores és el que passa, o sigui, hi ha una alimentació massa potent, no gasten lo suficient i ja hi som, ja tenim una obesitat o començant per un sobrepès. Hi ha un altre factor també molt important, i és que els nens moltes vegades es lleven amb pressa, de pressa i corrents, es vesteixen i surten pitant cap a l'escola i no esmorzen. I això també és una cosa molt dolenta i molt a tenir en compte. Hem de procurar que els nostres nens se'n vagin a dormir d'hora perquè es llevin amb el temps suficient per poder fer les coses amb una certa pau i sobretot que esmorzin una mica de làctics o cereals i fruita.
A vegades no esmorzen o es compren una brioixeria, bollicau.
Exacte, si encara fos un brioix estaria jo contenta, però és un bollicau o un donut o jo què sé, o un croissant més o menys fet amb fortuna. No pot ser. El problema és que si no esmorzen, aleshores estan hipoglucèmics, estan desvitalitzats, tenen una falta d'energia molt important, sobretot quan arriba cap al migdia, i bueno, pues el rendiment escolar i intel·lectual del nen, tant si és a l'escola com si és a la universitat, pues és molt deficient, i això no és bo. Tampoc és bo pels adults, o sigui, els adults també tenen que esmorzar, perquè si no, no tindran un dèficit intel·lectual d'escola, però potser de la feina.
S'han de fer tots els àpats, l'esmorzar, el dinar, sopar...
Sí.
No ens podem saltar cap.
No ens en podem saltar cap. Els adults, cap. I els nens n'han de fer 5. Tindrien que fer un esmorzar a casa, tal com t'he dit, després un altre, un entrepà a mig matí, allà a les 10 i mitja o 11, quan estiguin al pati, després dinar a l'escola o a casa, berenar i sopar. I això és el que tenen que fer perquè ells metabolitzen d'una forma molt ràpida, lògicament es mouen molt més que un adult, salten, brinquen, i, és clar, necessiten una energia que nosaltres no necessitem.
Segur que els oients estan prenent apunts de tot el que està dient, doctora.
Oi, que bé. Ojalà.
Li sembla que parlem una mica de les causes del sobrepès, que n'hi ha diverses, no? Una que podria ser la predisposició genètica.
Sí, exacte.
Per herència, perquè els pares són obesos, els avis...
Sí, la predisposició genètica, perdó, en l'obesitat pues, és potser la causa més important, perquè l'obesitat és hereditària. És a dir, si els dos pares, pare i mare, són obesos, el nen té un 80% de possibilitats de ser obès en el dia de demà. I és lògic, no tan sols perquè hi hagi una predisposició genètica, sinó perquè si aquells pares ja són gordets, vol dir que mengen molt, i aquella família és una família que menja molt, i per tant la costum és aquesta. I el nen acaba menjant molt i lògicament es passen una mica, no? Però si només és un, el pare o la mare, el que és obès, doncs el nen té d'un 50 o un 60% de possibilitats de ser-ho, que també és un tant per cent molt elevat. Jo diria que és una alarma, és una cosa a tenir molt en compte, els metges ho tenim molt en compte. Després, una altra causa també important del sobrepès és la sobrealimentació, perquè avui dia, el que hem dit abans, mengem massa, mengem un 19% més del que tindríem que menjar, o sigui...
Un 19%, Déu-n'hi-do.
Sí, hi ha nens que són molt inapetents, aquests pobrets, està clar que no entren dintre d'aquest percentatge, està clar, que al contrari s'estic estimulada que mengin, però això és una minoria, o sigui, el normal és que tinguin moltes apetències, que tinguin molts capricis, i que la mare i el pare pues, els vagin donant tot el que poden. I això no pot ser, perquè quan un nen menja massa i menja més del que necessita, doncs, esclar, tot el que li sobra ho guarda dintre del teixit gras, i aleshores és quan és difícil de solucionar aquest problema. Els metges i els pediatres en concret hi estan molt a sobre.
Hi ha una dada de l'Organització Mundial de la Salut bastant alarmant, que parla de gairebé 20 milions d'infants menors de 12 anys de tot el món pateixen sobrepès. 20 milions.
Doncs sí, entre els 6 i els 12 anys, és veritat.
És una barbaritat.
És molt alarmant perquè, és clar, un nen obès serà un adult obès. Perquè, és clar, està clar que no sap menjar i com que no n'ha après, doncs tampoc en sabrà quan sigui gran. I això és una sèrie de patologies que, diríem, els estats no es poden permetre. O sigui, és un luxe que no ens podem permetre.
Hem de posar remei.
Hem de posar remei, però una medicina preventiva ben aplicada. Esclar, no esperar que la gent ja siguin tots obesos, sinó que tenim que fer-ho preventivament. No.
Un tema important que vostè ens va recordar l'altre dia que va venir, la dieta mediterrània que tenim aquí, que és molt rica.
Sí, l'altre dia vam parlar de dieta mediterrània, sí, és veritat, ja va ser tot el tema, un monotema, molt bé, però ara, específicament amb els nanos, pues, hem de procurar que no es contagin d'aquesta forma de menjar pues, tan ràpida, el fast food, pues, que ha provocat tants desequilibris alimentaris a la nostra població. Segons els darrers estudis, tan sols la meitat dels espanyols mantenen uns bons hàbits alimentaris. Només la meitat dels espanyols, o sigui, fixa't tu, ja estem parlant en aquest moment d'una dada de tota la família, no tan sols dels nens. I passa molt que és molt corrent que els pares que treballen, els nens pues, venen a casa, arriben pues, supercontents i tal, i es preparen el berenar, i aquest berenar pot ser monstruós, de pisos, i després amb una bona Coca-Cola o jo què sé, o un trinaranjos o un Nestí, per exemple, que jo a la consulta em trobo molts nens que beuen Nestí, cosa que els hi trec del cap però de seguida. No?
I el gas també no és molt bo, no? Beure moltes begudes amb gas.
El gas és també fatal, però bueno, això ja seria el de menys. L'important és la quantitat de sucres que ingereixen i, a més, no tan sols no salten ni brinquen ni juguen a pilota, com fèiem abans, sinó que se senten a veure la tele...
Això que hem comentat a l'inici, els ordinadors, la televisió...
Exacte, amb els videojocs i tot aquest tema, i, esclar, pues, estan quiets i bueno, tu diràs, o sigui, no hi ha cap mena de gast energètic i anem acumulant greixos, greixos i greixos.
Després, quan parlem de recomanacions, segur que ens explicarà i ens parlarà de fer esport.
Sí, segur que sí. Jo soc molt esportiva i en parlem. Perquè ve que també hi ha una altra causa del sobrepès, és el gast energètic reduït. És el típic nen sedentari, que pot ser que sigui sedentari per se, o que sigui sedentari perquè està acostumat que arriba a una casa també molt petiteta, que a vegades avui dia vivim en cases molt més petites, que no tenen sortida a l'exterior i no convé que el nen agafi la pilota i es posi a tirar pilotes amunt i avall. Què passa? Doncs els hi posem la tele, els hi posen la tele i s'estan quiets, esclar.
A vegades pot ser, clar, per comoditat. És un error, això.
És un error, perquè el nen es té que moure.
Això recordo el pediatre que teníem a casa amb els meus germans, que quan venia i ens veia que estava mirant la televisió i s'enfadava. Això és dolentíssim, apagueu la televisió.
Sí.
Que heu de sortir a jugar, heu de fer esport, però res de televisió. No?
Abans de sortir a jugar al carrer, o al pati, o al jardí, o al camp, i esclar, tot això era fantàstic. Ara és una mica més perillós, està clar, perquè les aceres són petites, els cotxes passen volant... Jo ho entenc, però el que sí que és veritat que hem de buscar una bona excusa perquè la gent es mogui. Mira, a Espanya tan sols hi ha un 9% d'adolescents, noies, adolescents de 15 anys que facin exercici 4 cops per setmana. Quan les nenes austríaques està multiplicat per 4 aquesta xifra. Doncs esclar, o sigui, a Espanya ens quedem amb aquest aspecte molt enrederida i és una llàstima perquè a més tenim un bon clima, un bon sol, un dia llarg, de manera que es podria aprofitar molt més per fer molt més esport.
És veritat que els països, per exemple, nòrdics, fan més esport.
Molt més.
Footing i veu gent de totes les edats.
Sí.
Des de nens petits, gent adulta, fins i tot gent gran i molt gran.
Els parcs s'han adaptats per aquesta modalitat de córrer i corren amb una certa prevenció i a més amb un control. O sigui, ara avui dia potser córrer en un parc pues, ens fa una mica de por que ens atraquin i coses d'aquest tipus, no?
Potser però... l'aire també és més sa als països nòrdics, el que tenim a la ciutat.
Home, no sé, si el parc és lo suficientment gran, pues, hombre, ja hi ha un bon oxigen en aquell parc. Això sí que això no ens ha de preocupar. Bueno, tot que el nen s'ha de moure. Té que jugar cada dia una bona estona, s'ha de moure, i que les activitats extraescolars no siguin tan intel·lectuals sempre, cada dia, sinó deixar-los una mica de vàlvula d'escape perquè juguin una mica i que juguin amb els veïns o amb els germans o el que convingui.
Doctor, hem de fer una aturada per donar, com sempre, el contacte del programa, per si ens volen fer arribar alguna pregunta, algun suggeriment als oients, i continuem parlant de les conseqüències, que hem d'acabar amb el problema, de mentir com fer-ho, i fer unes recomanacions generals.
Molt bé.
Doncs,
feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui al programa Persona i Vida, a la sintonia de Ràdio Estèlia, Ràdio Principat, ens acompanya la doctora Cristina Canet. Ella és especialista en dietètica i nutrició, treballa al Policlínic de Sant Cugat del Vallès, també és membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Doctora, havíem de parlar ara de les conseqüències del sobrepès.
Sí, estan augmentant escandalosament aquesta problemàtica i les conseqüències doncs, són unes conseqüències que abans no existien i que ara comencen a florir, que són la hipertensió arterial, el tenir sucre a la sang, les malalties cardiovasculars secundàries a una mala alimentació, també el colesterol i triglicèrids a la sang. Abans no hi havia gairebé nens que tinguessin aquesta problemàtica i en canvi ara n'hi ha bastants. Després també implica un retras en el desenvolupament sexual i per tant a l'adolescència també va una miqueta més retrasada, cosa que tampoc és bo. I jo diria que la principal també és una mala adaptació del nen obès a la societat, perquè implica una malaltia psíquica, o sigui, un nen que és gordet, doncs ell es veu estrany, es veu diferent dels demés, els demés se n'emburlen una mica, quan es vesteixen els vestuaris a les escoles, a les piscines i a les platges, i surten les mulletes, doncs els demés se n'enriuen i tal,
ja,
i
això no pot ser. Són cruels a vegades.
Sí, els nens són molt cruels, no se'n donen compte, pobrets, però sí. I aleshores aquest nen doncs, es va baixant la seva autoestima, i podria inclús entristir o agafar una miqueta de depressió. I aquest nen té que ser un nen ajudat a que perdi pes essencialment i que retrobi una mica l'equilibri físic-mental que requereix la situació. Una altra conseqüència seria la falta de bons nutrients, com tu has apuntat una miqueta al començament. Hem de menjar ferro, hem de menjar àcid fòlic i calci, i perquè si no ens agotem, els nens estan baixos d'estats d'ànim, estan tristons, a vegades deshidratats perquè no se'n recorden de beure, i aquestes conseqüències, sobretot a l'estiu, doncs són molt importants.
Doctor Marquès també ens recordava beure molta aigua durant
sí.
Tot l'any, a l'hivern també s'ha de beure aigua.
Ell parlava de la gent gran, jo parlo de la petita, però bueno, hem de posar-hi cobro, clar.
Doncs hauríem d'anar concloent perquè el temps sempre passa molt ràpid. Bueno. Què hem de fer per acabar amb aquest problema de l'obesitat infantil?
Mira, el millor és fer una bona medicina preventiva. Espanya és un país mediterrani de molt bones costums dietètiques i, per tant, hem de fer-hi cas amb aquesta dieta mediterrània tan estupenda. Adquirir aquests bons hàbits que els estan molt arrelats a les famílies i que no ens perjudiquen la salut, sinó tot el contrari. Hem de procurar no tornar al més natural, o sigui, no menjar coses precuinades, ni xutxes, ni begudes ensucrades, sinó més aviat variar molt d'alimentació i basar-la en verdures i fruites.
Això de no prendre xutxes a vegades costa.
Sí, perquè són bons,
Si ens costa als adults, també.
Ai, Déu meu, sí, pues, ens hi hem de posar una mica en sèrio, perquè la tassa està augmentant escandalosament, I per un altre cantó, també tenim que augmentar l'activitat física, tal com hem dit. Un nen obès és quasi segur un adult obès. Un nen que menja bé, hem dit al començament, és un adult que menja bé. Però si un nen arriba a ser obès, doncs també és un adult que menja, que és obès en el seu estat adult, lògicament, perdó. Després també hem de millorar els hàbits familiars. És a dir, el que hem dit també, tot se celebra a Espanya al voltant d'una taula. I a vegades les famílies són molt, molt polífagues, és a dir, que mengen moltíssim. Doncs, esclar, els nens aprenen que allò és el que veu feliç els seus pares i la seva família i es pensa que allò té que ser així. I menja, i a més, doncs molt de caprici, coses molt ensucrades i uns grans dolços. I, esclar, aquest nen, poquet a poquet, va agafant unes males costums i la família en general. Doncs aquí tindríem que posar-hi una miqueta també de fi,
Doctora, ens queden 2 minuts. Unes recomanacions últimes. Vostè ens apunta, fa 6 apunts importants.
Sí.
Agafem un llapis i un bolígraf, un full i ens ho anotem.
Jo diria que la família té que menjar a la mateixa hora. Hem de procurar menjar junts. Els nens és molt avorrit menjar sol i, per tant, es menja molt més perquè no te n'adones del que menges. O sigui, menjar junts i controlar-los uns als altres doncs és molt important. I que els pares vagin parlant dels efectes dietètics del que estem menjant doncs és una educació que també s'adquireix a l'escola, però res com a casa. O sigui, que menjar junts és una cosa importantíssima. Fer 5 àpats al dia als nens, com hem dit abans, és important. No prescindir de l'esmorzar per tenir el cap una miqueta més clar i el rendiment intel·lectual sigui millor. I no decantar-se cap a la bolleria industrial o els xutxes o els capricis. Després, també hem de respectar la dieta mediterrània, que és el millor que tenim aquí a Espanya. i un bon exercici en el temps d'oci. Hem d'aprofitar doncs, els descansos de cap de setmana i evidentment, a l'estiu per fer molt esport, dedicant-se a fer tennis, natació, platja, el que sigui, però moure's.
Ja ens ha posat deures. Si no els fèiem, sí. Els haurem de fer.
Sí.
I aprofitar ara les vacances.
Aprofitar les vacances per fer vida a l'aire lliure, que això és el més interessant.
Doctora Cristina Canet, moltíssimes gràcies. Un plaer.
A vostè.
Fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí una nova edició del Persona i Vida, la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us hem estat acompanyant des de les 6 de la tarda al control tècnic amb Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrión, que acabeu de passar una bona tarda i tornem la setmana vinent, el dimecres, quan passin 5 minuts de les 6. Que vagi bé, adeu-siau.